Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Ui, 43 minuts, és hores d'ara, una de les seccions més esperades del programa, eh? La secció dels blogs sitgetans, de la gent de Sitges que fa coses a internet, que es dedica a expressar opinions, que es dedica a recollir continguts d'altres webs i administrar-los, o en definitiva a proposar suggeriments personals molt interessants. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. Sí, i anava a dir de... mai tenim temps d'administrar tot el contingut. És que tenim una mà de papers aquí sobre la taula que no sabem per on començar. Fem una cosa, comencem per un suggeriment que ens ha arribat per
sí.
aquí, per qui l'ha fet. És un videoblog nadalenc. Ens ha arribat de la gent de Conceptual Factory, que saben que és una agència de comunicació que és de Sitges. I bé, i segons ens diu la mateixa nota que ens han enviat, aquest Nadal recomanem que visitis, i ho diem directament, és web sencera, www.fabricadenavidad.com. Diu, un curiós videoblog on podràs descobrir els espots nadalencs més curiosos i internacionals. En aquest cas no parla de Sitges, però es fa des de Sitges aquest blog. De fet, el fan servir el mateix sistema que fem servir la ràdio per la web,
que és un WordPress, no?
Diu, també hi podràs trobar grans moments a la televisió i al cinema, sempre des d'una òptica irònica i divertida. Cada dia, fins al 6 de gener, podràs rememorar grans moments amb els teus i passar una estona única. I segons ens diuen, i aquest mail era de fa uns dies, ja havien rebut 3.000 visites. Per tant, doncs, la cosa, encara que no ho han acabat de publicitar, doncs els hi funcionava. www.fabricadenavidad.com.
D'aquest blog que hem escollit, bé, és una cosa molt kitsch, si volen. Augusto Algueró, quan estava casat amb Carmen Sevilla, li va fer tot un seguit de música per espots publicitaris. Philips, que era aleshores una de les marques de referència, l'any 65 publicitava els seus productes de Nadal amb un... bé, amb el que escoltaran a continuació.
Corría en traje de baño. Ay, familia Philip, familia Philip, tú di conmigo, se entrañas que sí. Se ven más claro los toros y el bow cuando es de Philip el televisor. Por eso España repite y así. Ay, familia Philip, familia Philip, tú di conmigo, se entrañas que sí.
Fa 44 anys, Familia Philips, familia Philip. Aquest era el... diguem-ne, el lema de l'espot que cantava Carmen Sevilla. És clar, és difícil, ja era difícil d'entendre Carmen Sevilla aleshores, doncs poden comptar, oi? Però amb una certa gràcia, amb la gràcia que tenia Carmen Sevilla en aquell moment. 3 W, la fàbrica de Navidad.
No, sense la.
Sense la, eh?
www.fabricadenavidad.com.
Aquí diu la fàbrica de Navidad? Doncs potser va de les dues maneres, eh? Va de les dues formes, posin la fàbrica de Navidad o fàbrica de Navidad. Qualsevol de les dues, la gent de Conceptual Factory per acompanyar aquestes festes de Nadal, cada dia un spot televisiu o una proposta audiovisual per acompanyar-los en aquestes dates. Més coses.
Més coses, doncs, per exemple, trobaran que alguns dels bloguers sitgetans s'han adherit en aquest manifest en defensa dels drets fonamentals a internet. Això ve arran d'aquest nou projecte de llei sobre economia sostenible en el qual, doncs, es preveu una certa, un cert control dels continguts i de les webs que fan distribució de continguts. Això va motivar una exaltadíssima reunió amb la ministra González Sinde i finalment una rectificació fins i tot del mateix president del govern.
Però... un parèntesi, Joan, això no són els webs P2P, sinó que són blogs personals que ofereixen continguts Que estan sotmesos a drets d'autor?
És molt més complex. És a dir, són pàgines web que ofereixen enllaços a P2P que tenen continguts que teòricament no haurien d'existir.
D'acord, és a dir, enllaços que t'enllacen a llocs on teòricament no hi hauria d'haver aquells continguts
penjats.
Exacte,
perquè contra el P2P directament és difícil lluitar, aleshores lluiten contra l'enllaç, que és més fàcil de trobar perquè estan en pàgines físiques.
Perfecte.
Aleshores, a partir d'aquí hi ha un manifest que alguns bloguers sitgetans han penjat com una manera d'adhesió, que diu el següent. Ho llegirem directament en castellà perquè només s'ha redactat en castellà i serà més fàcil dir-ho d'aquesta manera. Diu: ante la inclusión en el anteproyecto de ley de economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y al derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto. Y declaramos que, 1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión. 2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del Poder Judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial, un organismo dependiente del Ministerio de Cultura, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web. 3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional. 4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos, se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes. 5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet, no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo. 6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles, y que se adecúen con los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir. 7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas, auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre. 8. Exigimos que el gobierno garantice por ley la neutralidad de la red en España, ante cualquier presión que pueda producirse como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro. 9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin, devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras. Y 10. En democracia, las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
Uh-huh. Aquest és el comunicat que alguns bloggers sitgetans també s'hi han afegit i que té molta relació amb debats que en d'altres països europeus també estan sobre la taula, sobretot França també, que ha viscut recentment un debat a l'entorn d'aquesta qüestió, igualment dels drets d'autor, de la vulneració dels drets d'autor, de la llibertat a través de la xarxa d'Internet, fins a quin punt es poden tallar connexions, administrar-les, etc, etc. Qui ho vulgui llegir, doncs segurament el trobarà també amb algun dels blogs dels autors sitgetans. Seguim.
Seguim amb Alaguite, el blog de l'Edward Herman. L'Edward marxarà a Massachusetts els propers mesos.
I això permet ser una crònica interessant, eh?
Sí, és molt interessant. El blog és a-laguite.blogspot.com.
I riuran molt, però és diguem-ne, lamentable que al segle XXI passi això. Una persona que ha de marxar als Estats Units i que s'hi ha d'estar durant un període determinat de temps necessita passar per l'ambaixada nord-americana a Madrid.
A Madrid.
Passi el que passi. I un cop sis allà...
No es pot tramitar al consulat.
Ah, això mateix.
No pots anar al consulat de Barcelona, sinó que has d'anar a Madrid.
A Madrid. T'agradi o no t'agradi. Si t'estàs més d'un... No sé si és un mes o no sé quan.
És, no sé si era 2 mesos.
Una cosa així, però a partir d'un determinat període de temps, un ha d'anar obligatòriament a l'ambaixada.
Tres mesos.
Si un vol estar als Estats Units més de 3 mesos, ha de fer el procés que va fer l'Eduard Herman i que explica en el seu blog.
Doncs bé, la qüestió és que arriba a Madrid l'Eduard amb una motxilla i aleshores se'n va cap a l'ambaixada americana. Diu, porto la motxilla. Segurata. Diu, con esta motxilla no puedes entrar. Vete a un supermercado día, 4 calles más arriba, a dejarla. I aleshores se'n va l'Eduard cap al supermercat. Dependent del dia 1. Diu, no. Esto nos lo dejes aquí. Estamos cansados que los de la embajada nos manden a todo Quisqui aquí a dejar las cosas. Esta mañana ya han venido otros 2 chicos y tampoco los hemos dejado. Inténtalo en otro día más abajo. Dependent del día 2. Diu, no, aquí no tenemos taquillas. Per tant, tampoc podia anar. Dependent del caparabo. Diu, no, aquí no se puede salir del supermercado con la llave de la taquilla. Cosa normal, per altra banda, perquè un supermercat, les taquilles d'un supermercat no són per deixar motxilles d'una ambaixada.
No és una consigna d'una estació, eh?
Aleshores, finalment, recepcionista de l'hotel Melià. Tienes que reservar una habitació per deixar la motxilla. Clar, també és normal. Diu, empleada de correos. Diu, a no ser que la quieras mandar por correo, aquí no,
no la puedes dejar.
I finalment, encarregat d'un bar, diu, ningún problema, déjanosla aquí.
Total, que va deixar la motxilla a un bar per poder anar a l'ambaixada americana perquè no li deixaven entrar amb la motxilla al damunt. Déu-n'hi-do.
Aleshores, quan arriba a l'ambaixada, li diu l'empleada de l'ambaixada, diu, ¿pero dónde está el documento I-901 Sevis? És un document que tothom...
Coneix diu, i que tothom porta al damunt.
Diu, no, diu, en la web de l'embajada no lo pone, que necessites portar aquest document. És un documento especial que tienes que pedir en otra web cuando haces un visado. Y entonces tienes que hacer una transferencia internacional de 200 euros. Allí hay un ciber. I aleshores l'Edward torna a sortir de l'ambaixada, busca un ciber per fer tota aquesta gestió. Després ens acaba dient, després d'un control exhaustiu, resulta ser que sí que tenen taquilles a l'ambaixada, però només per deixar-hi objectes electrònics com el mòbil o l'iPod. El segurat em dona un tíquet d'espera al 142 que m'acompanya durant les 3 hores restants en una sala on costa respirar de la quantitat de gent amuntegada. S'hi troba una televisió amb la CNN i al sostre 3 banderes penjades, l'espanyola, l'americana i l'andorrana. I ara m'assec tot imbuncant la santa paciència pels 3 torns que em toca esperar. Un primer per encarregar la documentació, un segon perquè m'escanegin les empremtes dactilars de 5 dits de cada mà i un tercer perquè em facin l'entrevista. Aprofito per fer coneixença amb una madrilenya i una sevillana, aquesta última mirada de murri que em comenta que se'n va a Nova York a fer pràctiques d'infermeria.
Qui se'n vagi als Estats Units durant més de 3 mesos, sàpiga que haurà de passar per aquest procés que va passar l'Eduard Herman per poder anar a Massachusetts amb un intercanvi
busqueu
cultural d'estudis.
Busqueu una taquilla abans d'arribar a l'ambaixada.
Sobretot, busqueu una guixeta, o no aneu amb motxilla, o no facin el que puguin, però aquesta és l'experiència personal que s'explica en el blog a la White d'Eduard Herman.
Bé, continuem amb els... a veure, amb el blog, per exemple, de... dels retalls de Sitges, retallsdesitgesblogspot.com,
que és el blog d'en Francesc,
Francesc Parra, correcte, que parla de l'aplec de Santa Bàrbara. Hi ha fins i tot una fotografia de Santa Bàrbara quan encara, diguem, hi havia les parets al seu lloc. Encara hi són les
parets.
El que passa és que està en un estat de pauperat. I ens explica això, que situada a l'antiga quadra dels Gassons i separada d'uns metres de la Creu de Ribes, antigament els veïns de Sitges i Sant Pere de Ribes tenien ocasió de celebrar la Diada de Santa Bàrbara el 4 de desembre. El seu aplec era molt popular i el dia de festa la gent sortia de bon matí pel portal de Sant Francesc i s'encaminava vers l'ermita enmig de l'alegria de les converses i cants, i en arribar a la capella la gent s'escampava pel pla, mentre esperaven l'arribada del capellà perquè celebrés la missa de 8. A les 10 se celebrava l'ofici, molta concurrència, i després la gent tornava a casa per dinar i a la tarda la romeria tornava a l'ermita.
Estem parlant de temps passats, eh?
Sí, sí, curiós aquest aplec de Santa Bàrbara.
Tornem a recordar el blog d'en Francesc Parra.
El blog de Francesc Parra, que és retallsdesitges.blogspot.com.
Perfecte.
Més coses.
A veure si n'hi caben dues més.
A veure si n'hi caben... Sí. No, anirem ràpidament, si volen anar al blog d'en... El blog d'en Froilán Franco, sabeleta.blogspot.com. Hi ha un article que compara els dos editorials, la dignitat de Catalunya i la dignitat del Penedès, diu segle XXI. La dignitat de Catalunya versus la dignitat del Penedès, segle XXI. És el blog d'en Francesc Parra.
Ja que parlem... Froilán Franco.
Ai, d'en Froilán Franco.
Ara... sabeleta.blogspot.com.
Més blogs, ja que parlàvem de blogs polítics, Francesc Vendrell, el diputat del Partit Popular Sitgetà, vendrellbayona.blogspot.com, també fa uns comentaris aquest mateix cap de setmana sobre el tema de les consultes. No li han agradat el rerefons que envolta les consultes i també doncs, ho explica en uns articles que es titulen Despropòsit 1 i Despropòsit 2. Ja amb el títol
queda molt clar,
queda clar
molt explicitat,
per on va.
Vendrell Bayona, blogspot.com.
Exacte. En Guybrush Threepwood, que és aquest blog que...
The Island of Melee?
Sí, exacte.
Blogspot.com, estic...
ho estàs dient bé, ho estàs dient bé. The Island of Melee... blogspot.com, Deep in the Caribbean, que és el nom del blog, doncs ens parla de la tercera part d'aquesta via de viatges per Irlanda, sobre la costa oest de Lindunbarna a Galway. Qui vulgui doncs, veure paisatges irlandesos els trobarà aquí. El blog de la regidora Elisabet Pérez ens recorda un viatge a Tinduf, un viatge al Sàhara del 2005, més que res... doncs tenint en compte el segrest dels cooperants catalans, el blog és elisabet-pérez-r.blogspot.com. I per últim doncs, la Beli Artigues des de Criticart, que ens parla de dos temes. Per una banda, de la seva opinió sobre l'exposició
de Vicente Alexandre, perdó.
I per altra banda, sobre el passeig i sobre la remodelació del CAU. Qui vulgui llegir-ho, Critic Art, acabat en dues T's, .blogspot.com.
Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Notícies en Com Ràdio, tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.